Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Avui tenim amb nosaltres Fra Lluc Turcal, que és el procurador general de l'Orde del Cister arreu del món. Parlarem amb ell de quina és la situació actual de l'Orde cistercenc. Per altra banda, aquest diumenge dia 20 és el dia del Domun. És per aquest motiu que la col·lecta que es du a terme a totes les parròquies anirà a parar les campanyes que destina l'Església al Tercer Món. Amics i amigues, benvinguts en una nova edició d'Església Viva. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
Benvolguts i benvolgudes. Crist no vingué a ser servit, sinó a servir. Ens ho diu ell mateix en l'Evangeli. Jesús ens crida al servei, i un dels primers serveis és l'evangelització. Fer arribar la bona nova arreu ha de ser sempre la prioritat de l'Església. Una evangelització, que no sempre és fàcil, que pot ser en molts llocs de primer anunci, i que haurà de ser cada vegada més en molts altres llocs de segon anunci. Una evangelització dirigida als qui no coneixen el Crist, i també a aquells que l'han oblidat, o fins i tot l'han arraconat de les seves vides. Per a nosaltres creients, la prioritat ha de ser sempre fer arribar l'Evangeli, proclamar la paraula de Déu, insistint quan és oportú i quan no ho és, reprenent, interpel·lant, exhortant, com un que té molta paciència i sap ensenyar, com escrivia l'apòstol Sant Pau a Timoteu. Ser terra de missió ha deixat de ser exclusiu de determinades zones geogràfiques. Durant dècades es podien unir el concepte de religiositat i el de desenvolupament. La fe va molt més enllà d'una determinada situació social, econòmica o històrica. La fe fonamentalment s'expressa com un do pels altres, un do que ens fa solidaris, capaços d'estimar, vencent les limitacions que ens empenyen vers la solitud, que sempre entristeix. Conèixer Déu és un procés que es porta a terme a través de la fe. No és només un procés intel·lectual, és un procés vital. És el coneixement de Déu que és amor, gràcies al seu mateix amor. Un amor que ens obre els ulls i ens permet conèixer tota la realitat, més enllà de les estretes perspectives de l'individualisme i del subjectivisme, que desorienten les consciències, en paraules del Papa Benet XVI. El coneixement de Déu és sempre experiència de fe, una experiència que implica també un camí intel·lectual i moral, mogut sempre per la força de l'esperit, que ens mou a superar els nostres limitats horitzons i ens mou a obrir-nos als veritables valors de l'existència humana com a obra de Déu. Evangelitzar és transmetre una experiència vital, integral, que abasta tota la dimensió humana i l'apropa així a la divina. No ens podem resignar a perdre la fe o a que d'altres la perdin. No podem deixar mai d'evangelitzar. Ens cal lluitar dia rere dia perquè l'Evangeli arribi allí on encara no hi és present o on ja ha estat oblidat. En paraules del Papa Francesc, ens cal un compromís concret des de la fe per a la construcció d'una societat nova, viure enmig del món i de la societat per evangelitzar les seves diverses instàncies, per a fer créixer la pau, la convivència, la justícia, els drets humans, la misericòrdia, i així estendre el regne de Déu en el món. Un compromís, en definitiva, per evangelitzar. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Isabel Busquets amb des de Ràdio L'Escala. Des d'aquí enviem una forta salutació a tots els nostres amics oïdors d'Església Viva que tenim en aquesta banda del Baix Empordà. Moltes gràcies, Isabel, i quan vulguis.
El mirador de les coves. L'Empedòfor, el monument a la flama olímpica de 1992 de l'escultora Rosa Serra, solemne, de cara al nord, marca l'inici al bonic passeig d'Empúries, a l'Escala. El passeig comença vorejant les dunes protectores de la platja del Rec del Molí. Just al final d'aquesta platja, a mà dreta, s'enfila un caminet recobert de fusta i esglaonat, entre pins, baladres i algun tamariu, vorejant el roquissar que, acariciat pel mar, amaga la petitíssima cala del Pedrigolet. Arribo a l'esplanada de les coves. És el meu lloc de pau a cel obert. S'estén davant meu la badia de Roses a l'empar de la serralada pirinenca allargant el braç al mar. M'assec en un dels bancs clavats gairebé sobre les roques, en aquest petit mirador que em captiva. Em deixo portar. El blau de tots els blaus, immens, davant meu. Miro enllà de l'horitzó i, com una carícia, ressegueixo amb la mirada tota la badia, des del Cap Norfeu, reconeixent-hi els pobles, la llarga platja que enllaça amb Sant Pere Pescador fins a Empúries. El moll grec, les ruïnes gregues i romanes, darrere un cortinatge de pins, les muscleres grosses, les petites. Continuo asseguda i miro cap al meu poble, l'Escala, un bellíssim quadre arran de mar, la roca del Cargol davant la platja de les Barques, testimoni but de la vida marinera. Albiro enllà la Torre de Montgó i el Castell del Montgrí, sentinelles de l'altra banda de la badia. Deixo el banc del meu mirador. L'harmonia amb la natura guareix el meu esperit. La calma torna. Em sento agraïda a la vida i a aquest petit tros de terra sobre un rocam.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Aquests dies ha visitat el nostre bisbat, el bisbat de Girona, Fra Lluc Turcal, que és procurador general de l'Ordre del Cister arreu del món. Actualment viu a Roma, ha estat a Poblet. El saludem, benvingut, Fra Lluc, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per la invitació.
Bé, és lògic, és obvi que ha visitat el nostre bisbat per saludar Fra Octavi, no? Que són de la mateixa ordre.
Aquest era el meu propòsit. Estic uns dies a Solius predicant i he vingut avui a veure el bisbe.
Molt bé. Una alegria, suposo, que Fra Octavi de l'Ordre del Cister, de Cistercenc, fos escollit bisbe de Girona.
Una alegria, sí, per ell, per Girona també. Una mica més tristos per Poblet i per l'Orde, però... Gràcies a Déu també hem pogut recuperar un gran abat a Poblet i a nivell d'ordre pot continuar ell ajudant-nos quan tinguem necessitat, però naturalment per ell doncs molt content que hagi pogut acceptar i decidir d'aquest nomenament del Sant Pare, que per ell doncs és una cosa important també.
De fet, vostè va entrar a Poblet, quin any va entrar a Poblet?
L'any 95.
I al cap de 20 anys a vostè el van fer procurador general de l'Ordre del Cister. Mhm. 20 anys a Poblet i ja el fan procurador general de l'Ordre.
De fet, vaig estar a Roma estudiant des del 99 fins al 2005 i després l'abat Josep em va fer el seu prior fins al 2015 que em van nomenar procurador general de l'Ordre.
Quina feina és la de procurador general de l'Ordre dels frares cistercencs?
El procurador és una mica el que coordina sobretot les relacions de l'Ordre amb la Santa Seu, tots els temes de qüestions de tipus documents, les constitucions, les dispenses, i per derivació és el superior de la Casa General, on hi ha un grup d'estudiants de tot el món, i ajuda l'abat general en totes les feines que li demani, com és visites de monestirs, sobretot qüestions ja de... A mi em toca fer una mica de cotxe escombra. Quan l'abat general ha passat per un monestir i hi ha problemes, doncs intentar resoldre'ls després que ell ha fet les visites. I últimament, per desgràcia, em toca tancar molts monestirs.
Perquè quants monestirs hi ha actualment de l'Ordre dels Cistercencs arreu del món?
Som uns 120 monestirs, dels quals uns 90 són cases sui iuris, cases independents.
Què vol dir això, més o menys?
Vol dir que són abadies amb un abat o un prior que governen la casa, i altres, aquests de les trentena de més, serien cases que depenen d'una d'aquestes abadies. Però a l'hora de comptar els contem tots.
On tenia més?
Actualment encara a Europa.
Sí?
A nivell de cases, però en canvi a nivell de monjos, on som una gran comunitat, és el Vietnam. Són 1.400 monjos i monges.
Vostè deia que s'encarrega d'arreglar els problemes de que hi puguin haver monestirs, cases... Quins problemes hi poden existir?
Doncs miri, m'he trobat amb problemes com tancar una casa i, per tant, des del punt de vista patrimonial, doncs, la gestió de què fer amb els edificis. M'he trobat amb problemes a Bolívia, per exemple, teníem un col·legi enorme, doncs la gestió d'aquest col·legi, que la fragilitat de la comunitat, van quedar tres monges, doncs no es podia gestionar directament i vam haver de buscar una solució alternativa, trobant altres persones que poguessin portar aquest col·legi. Problemes jurídics amb alguna persona, doncs, que fa problemes a nivell de comunitat. Tota aquesta sèrie de problemes, diguem que més aviat són de no massa agradable parlar, perquè són situacions sempre tristes.
No, perquè a vegades un pot preguntar, no?, quins problemes hi ha en els monestirs, perquè la feina dels monjos, a part de pregar, també és la de treballar, no? Hora i labora, no? Mm-hmm. La que és la regla de Sant Benet, no? Després hi van haver-hi, doncs, la reforma cistercenca. Vostès, bàsicament, també, a part de pregar, de treballar, tenen altres oficis?
Bé, dintre el treball, depèn de cada monestir, de cada situació històrica, una mica, on l'orde s'ha anat presentant, els treballs són diferents. Hi ha, alguns tenim escoles, altres tenen parròquies, altres el treball és més, com poblet, doncs, més agrícola, o més d'acollida de pelegrins, d'hostes... Però no hi ha una directriu general de com fer el treball en tot l'ordre, sinó que cada tradició pròpia de cada lloc pren allò que més o menys ja ha pogut fer. Per exemple, a Etiòpia tenim 5 monestirs i tots tenen escola, perquè les fundacions es van fer per ajudar també, doncs, els nens d'Etiòpia, quan es va començar des de les fundacions italianes. I altres, doncs, són més de tradició, més monàstica, típica, com ara mateix Poblet.
Per tant, es dediquen, a part de la pregària i del treball agrícola que puguin fer en els monestirs, també a l'educació. Això ha estat més últimament?
No, hi ha monestirs a Castella, per exemple, hi havia un monestir a les Gulgues de Valladolid, que des del 1200 i pico tenien ja escola per nenes, a Talavera de la Reina també. Per tant, no ha sigut una feina que hagi vingut imposada per les circumstàncies històriques, sinó que hi ha alguns monestirs que estaven fundats per ajudar també a l'educació.
A part de monjos, vostès tenen monges també, les germanes, les monges cistercenques. A Girona hi havia hagut un monestir a Cadins.
A Cadins.
Les cistercenques de Cadins. Hi han més monjos cistercencs, més monges cistercenques?
Actualment l'orde és únic, hi ha monjos i monges, tots estem incorporats amb la mateixa capacitat de govern, fins i tot el capítol general és únic, i a nivell estadístic, com que al Vietnam hi ha molts més monjos que monges, això fa que hi hagi més homes que dones, però per aquesta circumstància concreta. Traient el Vietnam, més o menys estem a 50%.
Quina és la realitat monàstica ara, en aquests mateixos moments, la dels monjos cistercencs?
Estem en un moment d'una gran fragilitat, a nivell vocacional, llevat d'aquesta excepció que és Vietnam i algun monestir europeu. Gairebé tots els monestirs tenen dèficit d'entrades i les comunitats estan fent molt grans, molt més fràgils del que ens podíem imaginar, i tot plegat ens està fent obligar a fer una reflexió a nivell d'orde de com ens hem d'intentar ajudar monestirs o monestirs. Això suposa, doncs, crear estructures que ens permetin que comunitats una mica més fortes es facin càrrec de comunitats més fràgils, més dèbils, i que una cosa que en diem l'afiliació, que aquestes comunitats d'alguna manera venen a dependre per evitar de tenir, doncs, una situació problemàtica en el futur d'una comunitat una mica més forta. Però val a dir que és difícil també trobar comunitats que siguin una mica més fortes per poder ajudar les comunitats més febles. Però aquesta és la realitat també una mica trista del nostre orde.
I això, és, de fet, la falta de vocacions és a nivell general. A què ho deu, vostè? Per què creu que passa això? De fet, no és nou, però...
Bé, la primera cosa que podríem dir és que més que una falta de vocacions és una falta de respostes, perquè la vocació la dona Déu i, per tant, suposem que Déu continua cridant, si no, no estaríem aquí, i el que falta és la gent que escolti aquesta crida i que pugui respondre. I per respondre, evidentment, s'ha de portar una vida una mínimament cristiana, una vida on la vida sacramental sigui plena, perquè la vida monàstica requereix que hi hagi una maduresa cristiana per entrar, i els camins de la nostra societat doncs, no van en aquestes direccions, i això fa que aquestes respostes doncs, no arribin. No? Només en alguns ambients, a vegades una mica més tradicionalistes, es produeixen aquestes respostes, que tampoc acaben de quallar bé amb la vida monàstica perquè alguns porten algunes idees ja preconcebudes que no acaben de canviar quan entren als monestirs i tampoc ajuden a perseverar. Per tant, hi ha aquests dos factors d'una societat que ja no viu el cristianisme com d'una manera doncs, socialment establerta i els problemes aquests que deriven doncs, de grups una mica més tradicionalistes que potser sí tenen gent jove però que tampoc acaben de quallar amb el nostre estil de vida.
Què és el que més costa a una persona quan entra, per exemple, de postulant? I què és el que més pot arribar a entendre en la vida, per exemple, de silenci, no? Que vostès porten, esclar, silenci, de pregària. Què és el que més els costa a un postulant o un monjo ja quan és ordenat?
Als inicis el que costa més és habituar-te a viure la vida d'un altre estil de vida, d'un grup de gent que ja té un estil de vida preestablert i al qual tu t'has d'adaptar, perquè si no t'hi adaptes ja és un signe de que aquella vida no és per tu. I llavors, no tant costums ni ritus, sinó maneres de pensar, maneres de fer, d'intentar sortir de tu mateix i posar-te a la pell d'un altre grup de gent que fa anys que camina en la vida monàstica i que, per tant, tenen doncs, això, una manera de fer concreta a la qual tu t'has d'adaptar. I quan un ja fa anys que porta doncs, temps caminant pel camí monàstic, el que més costa sempre és l'obediència, en el sentit de que se'ns demana també d'assumir el criteri d'un altre i el criteri, sobretot, de la comunitat com a criteri propi per les accions concretes de la vida diària. No? I doncs, deixar de tenir la teva pròpia posició i acceptar la posició dels altres i de la comunitat és sempre la part més punyent de la vida monàstica.
I aquesta renúncia porta felicitat? Vostè com a monjo, esclar, ara no està tancat amb quatre parets, no? Amb les pedres de Poblet, ara està fora, viu a Roma, però porta felicitat a un monjo aquesta obediència, aquest fins i tot sacrifici, no?
Sí, certament. És el camí de resposta a allò que Déu ens va demanant i que es descobreix, sobretot, a través del que la comunitat i l'abat ens demanen, és un camí que acaba transformant-nos i, per tant, fent-nos feliços. És un camí que ens va, una mica com diu el Senyor, de qui va abandonant la seva pròpia vida, la perd per guanyar la vida de Déu. No? I això s'experimenta a la vida monàstica, que a la mesura en què renuncies al teu criteri a tu mateix, et vas omplint més de la vida de Déu i això és el que et fa feliç. Moments de renúncia els tenim tots i parlava ara que jo no estic en quatre parets, però tot això també és degut a una decisió feta per un capítol general que et demana d'emprendre un nou camí, una nova missió, un nou servei a l'orde i que, per tant, encara que tu no volguessis o no tinguessis la disposició per fer-ho o que no haguessis mai pensat que et podria tocar, doncs et demana de donar una resposta positiva.
Vostès donen molta importància al silenci. Per què? Què porta el silenci?
Bé, el silenci és un àmbit on ens permet deixar-nos d'escoltar nosaltres mateixos, per tant, buidar-nos de nosaltres, per poder escoltar, en primer lloc, la paraula de Déu, la paraula majúscula, i després la paraula dels altres. Per tant, el silenci és una cosa positiva que ens facilita aquesta escolta de l'altre, dels problemes de l'altre, de les necessitats de l'altre, i de l'altre en majúscula, en sentit d'entendre què és el que Déu et demana en cada moment per poder caminar en aquest camí de la vida monàstica. Per tant, el silenci ens ajuda a això, a no estar pendents de nosaltres mateixos i estar pendent de qui ens parla a través de la vida, de les circumstàncies o de la mateixa pregària i la paraula de Déu.
I com s'ha de fer aquest silenci? Perquè, esclar, hi pot haver gent que digui ara vull fer silenci, em poso de la muntanya i...
Aquest silenci es viu en comunitat, el nostre silenci. No és un silenci simplement que s'allunya de la realitat i del món, sinó que és un silenci que es va treballant en el si d'una comunitat i, per tant, que et fa... a través de moments de silenci reglamentats, com poden ser les nits o les hores de pregària o les hores de lecció, anar-te acostumant a escoltar una paraula que no és la teva, anar acostumant a sentir el cor d'un altre que no és el teu mateix. I llavors tot això és un treball ascètic, un treball que s'ha d'anar fent dia a dia, en comunitat i, evidentment, sense defallir i alhora sense desesperar quan un doncs, no hi reïix, no se'n surt d'una manera normal, perquè tot això és un treball de per vida.
Acabem, Fra Lluc. Vostè aquests dies està doncs, visitant, saludant els monjos del monestir de Solius, que hi ha la comunitat cistercenca de Solius. Com està aquesta comunitat?
Bé, aquests dies estem fent exercicis, per tant, estan amb una disponibilitat de pregària i de reflexió. Jo els he trobat potser una mica millor de l'última vegada que els havia visitat, en el sentit de més serens, més tranquils i molt curosos en la pregària. Per tant, bueno, es troba una comunitat que, malgrat la fragilitat que tenen, que és evident, continuen donant un bon testimoni de vida monàstica i de vida cristiana, crec que aquí a la diòcesi de Girona, i per tant sembla que és una comunitat que encara té almenys una mica de futur per la manera com estan vivint també la seva ancianitat i la seva fragilitat.
Perquè quan són a Solius de monjos?
Ara són 6.
I a Poblet 20 sou?
Una vintena, sí.
Una vintena. Alguna cosa més, Fra Lluc, procurador general de l'Ordre del Cister?
No, simplement desitjar molt d'encerts al qui ha sigut el nostre abat, el senyor bisbe Octavi Vilà, per portar endavant la seva missió aquí a la diòcesi de Girona.
Moltes gràcies.
Encantat.
Aquest diumenge l'Església celebrarà la Jornada Mundial del Dom, on tot seguit mossèn Ricard Serrà ens fa el comentari sobre aquesta jornada. Mossèn Ricard Serrà és el delegat de missions del Bisbat de Girona. Benvingut, mossèn Ricard.
Gràcies.
Quan vulgui.
Doncs sí, el dia 20 d'octubre, la Diada del Domun, com cada any truca a la porta per recordar-nos que tenim una missió que ens ve del fet de ser batejats. El lema d'aquest any que el Papa Francesc ha proposat és aneu i convideu tots al banquet, basant-se en la paraula de Sant Mateu, capítol 22. El Papa ens recorda que la missió és un compromís primordial de l'Església, aspecte que estarà present en el sínode en l'última etapa que s'està celebrant, que se celebrarà a l'acabar l'any. La missió és tasca del missioner, però també és de tot batejat amb el seu testimoni de cada dia. La missió és un sortir constant, perquè Déu sempre surt a l'encontre de les persones encara que sigui rebutjat el seu missatge, diu el Papa. Per això, participar en l'Eucaristia de cada diumenge que celebrarem ens porta a viure la missió al llarg de la setmana i a convidar-nos al banquet que Jesús ens prepara per compartir la fraternitat, la justícia i la pau. No oblidem que la fe la mereixem a la mesura que la compartim, perquè la fe és un regal que el Senyor ens ha fet, no perquè ens el quedem, sinó perquè el compartim amb generositat amb el testimoni de la nostra vida de cada dia. Per això, Diada del Domun, dia de pregària per als missioners, per ajudar-los en el seu treball de cada dia. Dia que no hem d'oblidar que també som missioners pel fet de ser batejats. Per això, doncs, avui, Diada del Domun, agraïm el regal de la fe compartint-lo amb generositat. Thank you.
Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, festa de Sant Galderic a Vilobí d'Onyar. A 12:45 del migdia, a l'església parroquial, ofici solemne en honor a Sant Galderic, amb ofrenes de productes de la terra i amb l'acompanyament de la coral Ressons de l'Onyar. A continuació, benedicció i desfilada de tractors i maquinària agrícola. Es duen a terme les confirmacions a la parròquia de Torroella de Montgrí. A 12:00, administrades pel nostre bisbe Octavi. Us convidem a la 12a missa sobre l'Empordà sota el lema «No facis bullying el teu cor». Serà a 5:00 PM a la falda del castell de Sant Ferran, a la carretera de Llers. Organitzen els arxiprestats de l'Alt Empordà. Per altra banda, també aquest diumenge se celebra l'espectacle de música i poesia a Sant Miquel de Fluvià. Serà a 6:00 PM al monestir a càrrec d'Emporium Quartet, a motiu del naixement de la poetessa Montserrat Vaireda. El pròxim dijous, dia 24, festa de Sant Antoni Maria Claret. Ho celebren els pares claretians de Girona en la seva església, al carrer Joan Maragall. Missa a 12:45 del migdia i a 8:00 PM, aquesta última presidida pel bisbe Octavi. Per altra banda, el pròxim divendres, dia 25, és la festa de la Mare de Déu del Collell, que és la patrona del clergat de la diòcesi de Girona. Per aquest motiu, capellans, diaques, es trobaran al santuari de la Mare de Déu del Collell per honorar a la Mare de Déu. Missa a 12:00 PM. I alguns dels actes del pròxim dissabte, del dissabte de la setmana que ve, dia 26, Romeria dels Pobles de Llançà, Portbou, Colera i Vilanova de la Muga, al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades, missa a 12:00 PM. Se celebra l'aplec de Bolós a Camprodon a 12:00 PM, missa a l'ermita, després dinar popular i l'animació a càrrec de Manelic de Pere i de River Clan. Se lliuren els premis Trabucaire i Memorial Ramon Sala. A 13:45 del migdia, en el transcurs d'un dinar, al restaurant Camp Abundància de la carretera d'Oix. Un dels guardonats serà mossèn Enric Sala i Villegas. Ho organitzen els Amics de l'Alta Garrotxa. També el pròxim dissabte, admissió a ordes dels seminaristes Lluc Juscafresa i Quim Llopart. A l'església de Santa Maria dels Torers de Banyoles, a 8:00 PM, presidirà el nostre bisbe Fra Octavi. S'acosta la festa de Sant Narcís, patró de la ciutat de Girona i de la diòcesi. És per aquest motiu que el dissabte de la setmana que ve comença el Tridu de Sant Narcís. Durarà fins dilluns a 6:45 PM a la Basílica de Sant Feliu de Girona.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Recte final d'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 20 d'octubre. Amb nosaltres, mossèn Enric Roure, rector de la parròquia de Santa Maria de Blanes. Benvingut, mossèn Enric.
Bon dia, Àngel.
Bon dia, quan vulguis.
Sorprèn el dring d'actualitat de les paraules de Jesús a l'Evangeli d'aquest diumenge. Ja sabem com funciona el món. Els poderosos actuen amb prepotència. Exerceixen i abusen del poder sense cap vergonya. Per ells, el poder ho justifica tot. Però això no passa només a dalt de tot de la piràmide social. Succeeix a tots els nivells. Les relacions humanes es regeixen encara, en bona part, per la lògica del poder. Jesús ha capgirat la piràmide. Ell reivindica el poder de servir. Segons l'Evangeli, aprendre a servir és aprendre a ser feliç. La prova del nou del que Jesús ens ensenya és que tots voldríem ser atesos sempre per persones amb esperit de servei.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.